feia fora un Xavi per fer-ne entrar un altre, perquè ja ho sabeu que cada dilluns amb el Xavi Pastor, que és politòleg i conflictòleg i director també del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, ens aturem un moment per analitzar una mica tot el que està passant al nostre voltant. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, comencem parlant del que ha passat, el que hem conegut aquest matí, és que els metges de Catalunya van a la vaga, han anunciat que faran vaga el 25 i el 26 de gener. Tu, com a conflictòleg, és un sector on fer vaga és més complicat que en altres, no? Perquè al final són un servei essencial, per tant, costa més d'entendre que facin vaga, és més complicat, no?
Bueno, a veure, entenc que hi haurà uns serveis mínims, és a dir, però això en general qualsevol servei públic, no? Quan hi ha vaga sempre s'estableixen aquests serveis mínims. La pregunta és, amb aquests serveis mínims en tenim prou per poder cobrir la necessitat des del punt de vista sanitari, tenint en compte que a l'hivern, no? Jo fa una setmana vaig estar al CAP i vaig estar dues hores esperant perquè m'atenguessin, soc conscient de les dificultats i necessitats que pot haver-hi en el país amb els serveis sanitaris, però tenint en compte això, és el moment de fer vaga? La pregunta és aquesta. És a dir, o per què en aquest moment i no en un altre? És a dir, si... I aquí jo crec que...
Clar, suposo que també en això...
Digues.
Jo entenc que també, si ells fan... Pressuposo, eh? Si els metges fan vaga en un moment en què no, que no hi ha cap pressió, potser no es nota. No?
Clar. Llavors, aquí hi ha dues coses que per mi són importants. Una, jo crec que la ciutadania estem una miqueta cansats que determinats sectors ens segrestin en determinats moments, quan dic segrestin des del punt de vista ens utilitzin, no?, per tenir més força davant de l'altra part negociadora. I això ens passava moltes vegades amb el transport públic, no?, sense anar més lluny. També ha passat, amb el tema dels avions. Evidentment que és el moment on tens més força, però si realment aquestes dificultats, aquestes necessitats o aquestes demandes hi són, l'important seria que aquesta negociació se'ls vagi donant durant el temps necessari i no en un moment determinat on et jugues, on jugues amb la salut d'un país. Aquí ve el segon element. Penso que el que cal, i fins i tot aquí us traspasso una miqueta la responsabilitat com a periodistes, la pedagogia de la negociació. És a dir, jo penso que en aquest moment, jo com a ciutadà, voldria saber què és el que ha portat els metges a fer vaga demà i no fa un mes. I aquí ha d'haver una certa pedagogia de la negociació i que passa doncs, per donar veu a les parts que han de negociar i que ens expliquin com és que arribem a aquest punt, perquè no s'ha negociat abans i quines són les propostes que hi ha damunt la taula i les necessitats que cada un...
Sí que és veritat, però que no? Avui t'estic interrompent molt, però sí que és veritat que els metges han convocat la vaga pel gener i sí que han dit que abans hi haurà la negociació amb salut per veure si es convoca. Vull dir que una mica de marge sí que han donat, en aquest cas.
Però jo pensant que aquest és un bon cas per demostrar que de vegades, quan hi ha un conflicte, ens centrem molt en el conflicte, que està molt bé, perquè del conflicte tots n'hem d'aprendre i tothom en té, però ara cal que tots ens hi posem a fer de pedagogia i de la negociació en el sentit que cal explicar el quan, el com, el per què, el de quina manera, el per què es fa així no es fa d'una altra manera i posar una mica en crisi determinats arguments i relats, perquè si no, no n'aprendrem. Des del punt de vista d'intentar evitar arribar a aquests punts. És l'únic que dic,
Sí, sí,
no. Arribar a aquests punts perquè qui dia passa any empeny, també ho soc conscient. Però hem d'evitar que això del dia, que el dia passa any empeny,
Mira, tu ara parlaves d'arguments i de relats. Suposo que ja, com tothom, no? Vas veure la setmana passada l'espectacle vergonyós que va haver-hi al Congrés dels Diputats, no? Amb aquests comentaris masclistes cap a la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Bueno, són unes paraules que sí, han causat molt de rebombori, però que després d'això no hi ha hagut cap conseqüència directa. No sé si, com ho veus tu, en el sentit que si es fan aquests comentaris i no passa res, es dona una mica peu a que sempre es puguin fer, no?
A veure, d'aquest comentari n'estem parlant perquè té aquesta, diguéssim, etiqueta vinculada al tema de gènere, perquè és un comentari que té una afectació, que va dirigit a una dona, fet per una dona, i que té una afectació en tant en quant que vol fer mal o vol posar o vol ferir amb una broma amb un comentari d'home, no? D'aquests comentaris antics, no?
Vostè, sí.
Jo crec que la voluntat al final d'aquesta... que sí, que també s'ha donat, no? La voluntat d'aquesta diputada és fer passar per tonta Irene Montero. Sí, i utilitza aquest comentari masclista antic, eh? Que les dones no acabaven de... Sabien el que sabien i prou, eh? I jo crec que vol fer... I al final, l'únic que fa aquesta dona al seu comentari és també adonar-se que s'està insultant amb ella mateixa. Tanmateix, el que volia dir és que això és habitual. I aquest és el gran problema de fons... i és amb el tema masclista, però és habitual que la gent, els diputats, els congressistes, quan ja no tenen arguments sobre el que estan discutint, que s'ataquin a nivell personal, que es fereixin a nivell personal, que es violentin a nivell personal, és a dir, que acabin atacant-se no pel fet de que és un polític que fa una feina, sinó per qui és i el que sigui. I això es porta donant fa massa temps, no? Josep Maria Vallès, en un dels seus llibres que parla precisament del tripartit, explica com molts diputats del Parlament de Catalunya, que sobretot d'oposició, que quan no acaben d'estar preparats i han d'introduir el seu argumentari, acaben ferint o insultant o fent algun tipus d'argumentari d'aquest tipus als seus companys diputats, perquè saben que doncs així doncs, poden sortir-se'n del paper i més o menys reben aplaudiment del seu partit polític. Això és el que no ha de passar. Aquests senyors treballen cobren un sou per una feina que intentar desenvolupar un seguit de propostes polítiques. I jo també sé que darrerament la política es concentra molt en la personalització dels candidats, però en positiu, no en negatiu. És a dir, riure-se'n d'algú o fer mal a algú no pot ser notícia. I aquest és el gran problema. Si s'han sumat masses coses, eh? El fet de que fa molt d'anys que els diputats i els congressistes s'insulten i es maltracten en una cambra, mig en sèrio, mig en broma, per fer-se mal, per deixar l'altre com si fos tuqui tot en tu, el fet de que la política s'ha concentrat molt amb les persones i amb la personalització dels candidats, més enllà de les propostes, i que al final és un tema, evidentment, de justícia, que és acabar amb el tema del masclisme i la violència de gènere, evidentment. Però jo el situaria en aquest context. Per això és una cosa que ve molt de lluny, hi ha molta feina a fer, i tant.
Mira, abans d'acabar, sempre et faig alguna pregunteta d'esports per acabar. Sí. Avui me la porto molt, però al nostre sector, amb el tema del Mundial d'Espanya, no sé si has vist a Luis Enrique fent-se streamer i fent vídeos a Twitch, sí. I una mica també, no? Fins a quin punt està provocant un problema això de que pugui fer declaracions, evidentment tothom pot fer declaracions on vulgui, però sí que hi ha certa polèmica, certa crisi, amb si això fa una mica que la premsa esportiva perdi poder.
Jo, sincerament, no ho veig. Primer perquè Luis Enrique continua fent les seves rodes de premsa després del partit, amb les preguntes dels periodistes. Per tant, aquell espai on l'entrenador o entrenadora respon a les preguntes dels periodistes després d'un partit continua donant-se. Què pot passar? Jo crec que és el que ha passat, que Luis Enrique necessita el seu espai doncs, per poder parlar d'aquelles coses que moltes vegades en les rodes de premsa no pot parlar i que li agradaria parlar perquè ha de respondre 10 o 11 vegades a la mateixa pregunta. Això ho hem vist tots. El periodista li pregunta sobre una cosa que a vegades és una polèmica. Ell respon, dona una resposta. Llavors el següent li diu, escolta, no vull entrar a fons, però deixa'm que et pregunti sobre això també. I respon, i així 11 vegades. I al final deixa de parlar del món del futbol o d'una qüestió molt concreta i es concentra en el fet de que potser no ha convocat un jugador o perquè aquest jugador està lesionat. Li ha dit que marxi, quan amb una pregunta o dos en tens prou. Jo crec que aquest tipus de persones, com Luis Enrique, que són persones, són figures públiques i que a més són entrenadors de nivell, també necessiten el seu espai per parlar de les coses que creu que vol parlar. Per tant, i et diria més, Diana, per acabar, això genera també molts minuts després en els programes d'esports, en tertulians i analistes, per comentar el que Luis Enrique diu en el Twitch. És a dir, al contrari, jo crec que encara dona peu a que es puguin omplir més minuts i que hi hagi més espectadors veient els programes, diguéssim, tradicionals, o que hi ha al capdavant periodistes o que els dirigeixen periodistes i que continuen fent la seva feina. Jo, al contrari, jo veig que això encara engresca més que treure, no? No acabo de veure aquesta pèrdua de poder. Jo crec que al final l'important és comunicar i donar a conèixer coses i això és un canal més i una manera més de fer-ho.
Doncs, Xavi, ho deixem aquí, que com sempre se'ns menja molt ràpid el temps.
Molt bé.
Moltes gràcies i ens tornem a trobar dilluns.
Estupendo, fins dilluns.